Això era l'any, si no m'equivoco, 97. Uh-huh. I vam competir aquell estiu amb una altra gran cançó d'un sí. altre grup català, però d'expressió castellana. A veure si fas memòria i em saps dir quina altra cançó d'aquella època ho va petar aquell any. Ostres, aquell
doncs pensa que jo era petitíssim, et diria, per tant, no t'ho sabria dir, però si ens ajudes...
Ja t'ho dic. Va, no et faig rumiar.
A veure.
La flaca de Jarabe de Palo.
Home, un altre himne.
Sí, sí. Va ser l'estiu del Bon Dia i la flaca. Obria aleshores no estàvem tan avasats a tot això d'internet sí. i de l'streaming, però obria la ràdio, el cotxe, feies córrer el dial i o et sonava el Bon Dia o et sonava la flaca. Per tant, sí, va ser un bon any per nosaltres i va ser una cançó i un disc que ens va catapultar una mica al marge del rock català, no? O sigui, els Pets formaven part d'un moviment molt important dels anys 90 que se'n va dir el rock català, però a partir d'aleshores nosaltres es comença a valorar com el marge del moviment, o sigui, com a entitat pròpia, no sé com vols que t'ho digui.
Ara passarem a parlar dels concerts, però deixant que et faci una darrera pregunta, recordes aquell any qui va acabar guanyant una mica aquesta competició mediàtica musical o va quedar prou freca-freca això?
Jo crec que a nivell de Països Catalans havia de ser el Bon Dia i en un àmbit més internacional probablement la flaca, no?
Molt bé. Escolta'm, Joan...
O sigui, cada un empatats, podríem dir.
Empatats, molt bé. Joan...
Un record pel Pau Donés.
Totalment.
Gran amic i gran artista.
Mm-hmm. Comencem directes, va, a parlar dels concerts aquest dijous, demà, Roger Mas i la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Què ens espera i què ens pots avançar també una mica del repertori que ens portaran?
Doncs mira, presenta el segon disc que fa amb Copla, amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. El primer el va fer l'any 12 i van quedar tan contents. De fet, ja, segons explica el mateix Roger Mas, ja tenien la intenció de fer un segon disc i, per tant, una segona gira. El que passa que ha trigat uns quants anys, no? Aquest espectacle es basa en podríem dir que una tercera part seria material inèdit, o sigui, material escrit i triat per aquest disc i per aquesta gira, per aquest espectacle. L'altra tercera part seria cançons ja molt populars del cantautor de Solsona, de Roger Mas, adaptades al llenguatge de la cobla, i l'altra tercera part seria cançons de tradicions lingüístiques veïnes, diferents, com pot ser l'occità, com pot ser el castellà, com pot ser el francès, com pot ser l'italià, també versionades en versió cobla. Per tant, és un espectacle molt original, perquè junta aquesta veu tan potent que té el Roger Mas amb el seu trio habitual, que és en Xavier Guitó, que és el que ha fet els arranjaments també per cobla, el Pinyo Martí la bateria i l'Arcadi Marciato contrabaix, el Xavier Guitó toca el piano, és el trio habitual, però a més s'hi sumen els músics de la cobla, que això doncs fa una sonoritat bestial, diguéssim, no? És com, podríem dir, que això també utilitzo paraules del Roger Mas,
sí.
Ja s'ha dit moltes vegades, però és com la nostra Big Band, no? O sigui, ajuntes un trio de jazz i poses la cobla i és com si fos una Big Band de jazz, el que passa que amb una sonoritat mediterrània i molt nostra, molt catalana, pels instruments que utilitza la cobla.
De fet, parlàvem de Roger Mas, que és un artista amb un estil molt singular que combina justament això, la poesia, la música tradicional i també aquests sons més moderns, i també la cobla Sant Jordi, reconegudíssima per la seva qualitat, com dèiem. Què creus que aporta aquesta unió artística al concert de demà? No? Ens parlaves justament d'aquesta unió. Què creus que, o amb què gaudiran demà la gent que us acompanyi?
Sí. S'ha fet molts experiments amb cobla. Ho recordarem, des de la companyia elèctrica d'Arma, o músics com el Marcel Caselles, en Santi Arisa, molta gent que ha intentat fusionar la cobla més enllà de la música de sardanes. No? I jo crec que en Roger Mas aconsegueix amb escreix i demostra que amb la cobla es pot fer de tot. Es pot fer, bueno, acompanyar amb un cantautor, però amb cançons més rockeres, amb cançons més jazzístiques, amb cançons més tradicionals, més de caire mediterrani. Crec que tenim la gran sort de tenir una formació orquestral musical única en el món i que es pot adaptar a tot tipus de música. I el que fa Roger Mas amb aquests dos discos, amb el d'ara i amb el de fa uns anys, és posar-ho damunt de la taula. Crec que n'hem d'aprendre molt bona nota. És una sonoritat extraordinària, no? I que serveix per moments molt excitants, de molta força, no? D'allò que et posa la pell de la pell de gallina, però també per moments molt dolços i tendres. Jo crec que se n'en surten. Aquest espectacle és un espectacle sensacional, musicalment té una potència brutal. Crec que ens convenen artistes que trenquin tabús i que s'arrisquin a festejar la seva música amb la sonoritat de la copla, sempre que s'ha fet, donant molt bons resultats. Per tant, hi ha fins i tot gent que ho ha fet amb bases electròniques. Jo crec que aquí hi ha un camí pels músics del nostre país, doncs, de molt, molt interessant. Molt interessant i a la vegada molt verge, perquè té moltes possibilitats i encara es poden fer moltíssimes, moltíssimes coses. Jo crec que és un concert molt potent.
I tot plegat serà en un escenari tan impressionant com el conjunt romà de Sencelles. Fa la sensació que serà una d'aquelles nits irrepetibles. Què suposa per vosaltres acollir un concert així dins aquest espai patrimonial?
Home, ja fa bastantes edicions que fem aquest cicle de concerts i part, bona part, és l'escenari, és el decorat, és un decorat que impressionant, no? El grup de Sencelles és impressionant. Vull dir, la gent de part té l'oportunitat, si arriba abans, de visitar els mosaics i tot el complex, no? I està molt bé, però clar, quan ets allí veus que et contemplen 2.000 anys d'història, no? I amb la sonoritat, amb la música, amb els concerts que han vist allí, que ja fa que han passat grans artistes per allí, no de tot tipus, de música clàssica, contemporània, popular, tradicional. És un moment, hi ha moments molt, molt, molt màgics que es donen, perquè l'espai també hi posa part de la màgia, no? Aquest decorat natural que és Sencelles, doncs clar, hi posa, és molt important, diguéssim. A part de la música, si tens un bon decorat, ja poca cosa falta, només que la gent vingui i que gaudeixi, perquè hi ha moments màgics.
A més, el concert s'emmarca en la commemoració del 25 aniversari del reconeixement de Tàrraco com a patrimoni mundial. Com es vincula aquest concert amb aquesta efemèride?
Doncs, home, contents de ja que el museu sempre s'ha prestat a que es faci aquest cicle de concerts a Sencelles, de fet porta el seu nom, doncs és que faci 25 anys de la declaració de Tàrraco és com una festa major. Vull dir, dijous serà la festa major d'aquest cicle de concerts i de Sencelles, no? Serà, jo crec que serà una gran nit.
Doncs atenció, perquè abans del concert hi haurà també un moment molt especial. Es donarà a conèixer l'obra guanyadora del 5è Premi Sencelles de Composició Musical, dedicada enguany a la música de cobla. Aquesta obra s'estrenarà i serà interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Joan, com valoreu també poder sumar aquest moment tan especial al programa també del concert?
Mira, el cicle fa 8 anys que es fa i el concurs de composició és el cinquè any. És una cosa que va bastant lligada al cicle de concerts amb el concurs, no? D'ençà que es fa. La directora artística, la Remei Tell, va tindre la idea també, junt amb la regidora, la Dolors Fortuny, de fer un concurs de composició que va començar el primer any amb quartet de corda. O sigui, la particularitat d'aquest concurs és que cada any es dedica a una formació musical. Han fet quartet de corda, han fet quartet de saxos, vam fer l'any passat, recordo, Lied, o sigui, cant líric i piano, i enguany vam dir de fer-ho a cobla, música per a cobla, no necessàriament sardana, sinó senzillament música per a cobla. Aleshores, lliga molt amb el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I, per tant, es farà públic el guanyador d'aquest concurs per música de cobla, i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, abans del concert i de l'espectacle amb Roger Mas, interpretarà aquesta peça en directe. Per tant, diguéssim que tot quadra. Serà una nit, s'ajunten tres elements: el concert de Roger Mas amb la cobla, Tàrraco, patrimoni de la humanitat des de fa 25 anys, i aquest concurs enguany dedicat a la cobla. Per tant, res pot sortir malament, podríem dir, no? Serà una nit molt, molt important per pel cicle, pel concurs, pels constantinencs i per la gent que ve de fora a veure-ho, perquè ve molta gent, no? Afortunadament estem molt contents de l'assistència de públic en aquest cicle.
Una nit per gaudir-la, doncs. Joan,
segur.
Ara ho deies, que és el 8è any del cicle de concerts a Sencelles. Com ha evolucionat des dels seus inicis?
Doncs va començar més dedicant-se a la música clàssica, podríem dir, i contemporània, i a poc a poc s'ha anat obrint una mica l'espectre a altres tipus de música, no? Tenint en compte sempre l'espai on es fa. A vegades, fins i tot, toquen els músics, quan és de clàssic, toquen dins a la cúpula, que té una sonoritat extraordinària. Aleshores, posem càmeres i unes pantalles i la majoria de gent ho veu de fora, i dins potser hi caben unes 70 persones, la resta de gent ho ha de veure de fora, però tenen unes pantalles, perquè imagineu-vos un quartet de corda sonant amb l'acústica de la sala central de Sencelles, on hi ha els mosaics, no? Ha anat evolucionant, doncs això, incorporant nous estils, però tenint en compte, repeteixo, l'espai on estem, no podem fer heavy metal, si em permets l'acudit, i jo crec que dona bon resultat, no? Des de música tradicional i folk fins a música clàssica o contemporània, no?
Doncs, a banda... Digues, Noelia.
No, que a banda del concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, anava a fer referència també al concert de dijous passat, on vam tenir l'actuació de Pep Jimeno Botifarra. Com va anar en aquesta ocasió?
Primer deixa'm dir que vam començar el 3 de juliol amb la banda de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert, Requesens, amb la banda local, diguéssim, de l'escola local de Constantí, però va vindre com un esclafit i una pluja que la gent va quedar rabejada en qüestions de mitja hora i es va tenir que suspendre. Sempre comencem amb un concert de l'Escola Municipal, i enguany no va poder ser. Dijous passat, el 10 de juliol, vam tindre el Pep Jimeno Botifarra, el cantant valencià de música tradicional, que va fer un espectacle fantàstic. La gent va sortir molt contenta, meravellada, de la veu del Pep, d'en Botifarra, del grup d'acompanyament que portava, del repertori, dels xascarrillos que fa entre cançó i cançó, que et posa dins una mica en context de cada cançó, molt de sentit de l'humor. És un gran personatge, un gran cantant, i la gent va gaudir molt. I acabarem el dijous 24... amb Clarifònia, que és un trio de corni di bassetto, que són clarinets més greus, un bon tipus de clarinet, diguéssim, que crec que si no m'erro faran un repertori dedicat a peces de Mozart, o sigui que també serà una nit molt, molt interessant pels amants de la música clàssica, sobretot, i per tothom, vaja, perquè a vegades està bé també anar a veure coses que fugin una mica dels gustos personals de cada un, no? Jo també el recomano molt.
Doncs ja ho veieu, demà dijous tenim una cita amb la música Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi en un entorn privilegiat i dins un cicle que ja és tot un referent. Joan, moltíssimes gràcies per compartir avui amb nosaltres aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a la Noelia Silvero de Constantí Ràdio. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer compartir cultura.
Gràcies. Que la mort faci el seu joc.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons frères.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara, quan passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí, comencem el geni i figura un viatge a través de les pàgines de la història amb el Said Esbahí, la Laia Regincós i en Josep Puig. Obrim amb Narcís Monturiol, que va ser alguna cosa més que l'inventor del submarí.
Benvinguts a Geni i Figura, la secció on la història surt a respirar i ens sorprèn amb noms que sovint hem oblidat. Avui ens submergim, i mai més ben dit, en la història d'un home que va ser pioner, inventor, visionari i alhora un revolucionari del pensament. Parlem ni més ni menys que de Narcís Monturiol, el pare del submarí modern, un enginyer que somiava fer del fons del mar un espai accessible per a la humanitat i que va unir ciència i idealisme en ple segle XIX. Un inventor català amb mentalitat utòpica que, entre patents i també fracassos, no va deixar mai de creure que l'enginy podia millorar el món. Per donar-nos la seva perspectiva històrica, ens acompanya Josep Puig Costa, historiador, també arqueòleg. Bon dia i bona hora.
Ei, bona hora.
Amb nosaltres, com sempre, Laia Regincós, directora de La Geminada, per posar-hi el seu propi accent. Laia, benvinguda.
Bon dia.
I primer de tot, si hem de definir el senyor Narcís Monturiol, com ho faríem? No s'hi val l'adjectiu marí.
Un adjectiu compost, si me'l deixes passar, que de fet en seran dos, que serà un nordit tastauletes.
Jo anava per aquí, anava a dir multitasking.
Multitasking.
Que seria també el tastauletes
sí.
modern.
Sí, sí.
Tu ens ho tradueixes una miqueta de segle XXI, no, per entendre'ns, Laia. Quin era el context polític, històric, social en què Monturiol...
Aviam, Monturiol va néixer el 1819 i va morir el 1885. Va néixer a Figueres, va morir a Barcelona. Durant la seva vida va exprimar totes les coses interessants del segle XIX, gairebé. El tio va estar participant de les bullangues de Barcelona, va estar... En el context de la Guerra dels Matiners va haver-hi com aquestes revolucions liberals, europees, nacionalistes, i ell també va tenir una implicació per la qual no sé ben bé quin bàndol ni què va fer, però és que es va haver d'exiliar aquella època. Va començar a estudiar a Cervera, que era la universitat que s'havia fundat després dels Guets Nova Planta, i va acabar estudiant a Barcelona com tot fill de la burgesia que volia participar d'aquesta modernitat i renovació catalana. I bé, el tio va estar molt implicat no només en la qüestió d'enginyeria, que és al final per el que ha transcendit, que és la cosa de l'Ictineu i tot això, sinó que va ser un intel·lectual progressista, va fer 50.000 invents, es va inventar pinso per conills i soles de sabates, i bueno, el seu pare era menestral, era boter, i d'aquí li va venir totes les coses aquestes de típica ideologia de menestral figuerenc, que a mitjans del segle XIX era com aquesta ciutat que connectava l'erudició liberal francesa amb Catalunya, sobretot.
Laia, tu, si m'haguessis de dir una de les facetes, vull dir, quina és la que més t'ha impressionat? L'inventor, el pensador utòpic o el ciutadà?
Jo crec que la barreja d'aquestes tres coses fa un còctel explosiu i prometedor, no? Al final, un autèntic revolucionari, diguéssim, una persona capaç de detectar un problema, fer la solució i tot sobre una base política i social encarada cap al bé comú. Una peça.
Parlant d'una peça, si ens haguessis de parlar del submarí de Monturiol...
Home, el submarí l'Ictineu, que deia Ictineo. El 1859 va fer la primera... Ell el que va fer va voler ser un invent pels corallers de Cadaqués, que va ser un lloc on va estar exiliat. És a dir, Cadaqués era l'exili, que de fet ja quasi encara ho és, però...
Encara ho és per la carretera, ja t'ho asseguro.
Sí, sí, doncs imagina't aquella època sense la carretera. Doncs estava exiliat a Cadaqués i allà ja va fer amistat amb els corallers i va voler s'inventar un invent per ajudar-los a treballar sota l'aigua, a moure's per sota l'aigua. I justament hem dit, el seu pare era boter i el fet aquest de fer peces de fusta hermètiques i aïllades amb ajuda de contrapesos i tots sistemes complexos va aconseguir fer navegar aquesta nau per sota l'aigua, que va ser com el paradigma de l'enginyeria del moment. Va crear una societat a Figueres i que va buscar mecenes per tot arreu, penso que a Catalunya també gent de l'Ateneu i de sectors republicans i això, van finançar la seva empresa perquè evidentment era una obra d'enginyeria com capdal i molt avantguardista, que permetia moltes aplicacions també des d'una perspectiva militar, i va rebre moltes promeses de part de l'Estat com per rebre finançament per la millora d'aquestes coses. Què va passar? Que l'empresa va acabar quebrant perquè l'Estat no s'hi va ficar i va haver de dedicar-se a altres coses.
Clar, es nota també una miqueta en els seus escrits, en tot el que ens ha arribat, una gran confiança i fins i tot esperança en el progrés. Creus que avui això encara continua?
En moments en què necessitem, com ara, no?, innovar, buscar solucions a grans reptes que tenim al davant, el canvi climàtic, l'habitatge, la justícia social, aquesta confiança i aposta per la col·lectivitat i el treball per un bé conjunt i comú hauria de ser, més que inspiració, obligació.
Monturiol, deies que es va arruïnar. Vull dir, a l'època, i també va ser com menys tingut. Això em recorda molt el Leonardo da Vinci. Vull dir, el per què? És el nostre Leonardo da Vinci a la catalana.
Mm. Ostres, de fet, diem, a part d'aquell tenia molts invents que potser alguns eren ja no tenien gaire sortida mercantil, si ell no m'hagués sigut enginyer, potser s'hagués sortit molt bé a la vida. El problema era la seva filiació ideològica, que era com un català progressista i tot això. De fet, això va participar a les, això, el que dèiem a les Bollangues, l'any anterior, en la que Espartero va dir que s'havia de bombardejar Barcelona i que efectivament va bombardejar Barcelona cada 50 anys. Es va haver d'exiliar 50.000 vegades, va estar enfrontat amb intel·lectuals catalans i sectors conservadors, per exemple, amb el bisbe de Barcelona. Diem que la filiació política va posar molts pas a les rodes, però al final és això, perquè era una... O sigui, s'ha d'entendre també, ell entenia que la ciència i el coneixement eren una força revolucionària que contribuïen a l'emancipació i a l'alliberament. No podem dir que la ideologia va perjudicar l'enginyeria i la seva invenció, perquè la invenció era una conseqüència de la seva ideologia progressista modernitzadora.
I si hagués viscut avui, Monturiol seria un emprenedor, un activista, un inventor tot alhora, o un CEO, això que està tan de moda ara?
Sí, efectivament. Jo crec que el seu perfil de LinkedIn diria una cosa així com inventor, emprenedor, activista, problem solver, solucionador professional, en definitiva, de marrons molt complexos. Al final és com... Jo crec que era això, no? De dir, escolta'm, aquí hi ha un problema, doncs què he de fer? Un submarí? Doncs pues vinga, ens hi submergim, no? Vull dir, el... La implicació era total. Jo crec que seria un problem solver.
També era un problem seeker. També se buscava molts.
Escolta, creus que la història ha tractat prou bé a Monturiol?
Home, potser justament s'ha reivindicat molt la figura inventora de Monturiol i s'ha oblidat molt la figura intel·lectual de Monturiol, tot el context intel·lectual del qual provenia. Mm. Això que hem dit, aquest Empordà del XIX i aquest federalisme català i republicanisme català. I sí que reivindica molt el posat enginyer de Monturiol. De fet, ara l'Armada Espanyola va fer un submarí de la sèrie aquesta S-80, que són aquests submarins que tendeixen a no flotar. Per tant, potser els aniria bé recuperar els papers que no van voler finançar de la primera empresa de Monturiol.
Escolta, si té una estàtua a la Rambla de Figueres, geni i figura fins a la sepultura.
I tant.
I ara 4 minuts per arribar a 11:15 del matí. Enguany es celebren 25 anys des de que la UNESCO va declarar el conjunt monumental de Tarraco com a patrimoni de la humanitat. Per això l'Ajuntament de Tarragona ha organitzat un seguit d'actes culturals que tindran lloc a espais monumentals. D'aquesta manera es vol fer divulgació històrica i també obrir els espais a usos no habituals perquè siguin espais del passat però vius també en el present. Aprofitant que tenim connexió diària amb Tarragona Ràdio, doncs volem anar cap allà a parlar amb la Núria Cartanyà perquè ens expliqui justament on és i, el més important, qui l'acompanya i qui ens farà avui de guia. Núria, bon dia de nou.
Bon dia, bon dia. No sé què volen els oients perquè hem proposat tres guies a començament de programa. Recordeu, sí? Minerva, la protectora de Tàrraco, els germans Escipions, que diuen que són els fundadors, o l'emperador César August, que va viure aquí una temporadeta. Què volen,
doncs,
els
mira,
oients? Quin
guia? Mira, et dic que hi ha unanimitat, no sé si l'encertarem o no, ens ho diràs tu, però ens han dit César August, que volen que sigui el nostre guia. Han encertat o no?
L'han encertat del tot.
Oh, molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, l'han encertat. I feina rai per triar a quin César August ens dirigíem, perquè a Tarragona, com a mínim, jo penso que tenim tres estàtues, tres representacions enormes d'August. Dues? No ho sé. Et presento el convidat, perquè César August el tenim aquí al costat, després enviarem fotografia per xarxes.
Molt bé.
Monumental, fantàstic, amb una estàtua perfecta, però realment qui ens farà de guia en carn i ossos, el que camina, és el Magí Seritjol. Magí Seritjol és sobradament conegut a Tarragona i més enllà, és el director del Festival Tàrraco Viva, un festival referència a tota Europa de reconstrucció històrica d'època romana. Magí, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem fet bé de triar César August com a guia per aquest viatge que farem per la Tàrraco romana?
Home, August és un dels grans personatges de la història de Roma, jo diria, de la història i la cultura occidental, per bé i per mal, perquè l'individu era bastant agafat amb pinces, és a dir, una persona molt difícil i, evidentment, tenia la seva part fosca. El que passa que, a nivell de governant, el que ell va generar, influït pel seu tietavi, que era Juli Cèsar, va durar quasi 400 anys. no és poca cosa.
I la seva passada per Tarragona va influir bastant en com és la ciutat, no?
Va influir molt, perquè arrel de la seva estada aquí, Tarragona és la capital de la província Hispània Interior o Tarraconense, i això va decidir al final la morfologia urbana de Tarragona, i en gran part tot això que es conserva de la Tarragona romana és obra política, que no material, del propi August.
Va venir a Tarraco perquè estava malalt, no?
Bé, ell sempre estava malalt, vull dir, tenia una horrorosa salut dolenta, i va durar, sempre estava malalt però sempre se'n sortia, és a dir, a la famosa batalla d'Àctium, quan estava a punt de començar la batalla, es posa malalt, suposo que devia estar marejat com una sopa, i es va passar tota la batalla sota el camarot del vaixell, i qui va guanyar la batalla, com sempre, va ser Agripa. És a dir, que això era molt August. August sabia que tenia les seves limitacions i delegava, és a dir, sabia delegar. I llavors les campanyes militars no les dirigia ell, les dirigia l'Arriben August i altres. I quan arriba aquí a Hispània per batallar amb els càntars i al nord d'Hispània, que bàsicament ho va fer per controlar els ports del Cantàbric, pel comerç de l'oli entre la Bètica i la Germània i Anglaterra, o sigui, era estratègia econòmica, a mig del començament de la batalla va dir: això no és per mi, jo suposo que dic, ai, que malito que estoy, me llevarme al bar, i van dir, on pot anar? Pues se'n va anar a Tarragona, que era tranquil·leta, bon temps, bon clima, i una dada important, des de Tarragona podia seguir dirigint l'imperi, perquè estava 6 dies per navegació per Roma. És a dir, fixeu-vos, August era un home molt cerebral, i per tant no feia res sense que darrere hi hagués una intenció i una planificació. Era molt més germànic que llatí, eh? Jo pensaria que li escauria més actualment viure a Alemanya.
Escolta'm, Magí, per fer una mica de context també pels oients que no coneguin Tarracó Viva, com podríem explicar la importància que té també?
El festival?
Sí.
Bé, el festival, la importància que té és la que li dona la gent que ve, és a dir, a la gent d'arreu de Catalunya, d'Espanya, del sud de França, d'Itàlia i alguns d'Alemanya, que els interessa molt la història antiga i molt la cultura i la civilització romana, i el que veiem és l'interès. El més important del festival és que provoca l'interès pel coneixement de la història. Coneixement. No només emotivitat, és a dir, només, ai, que emocionant, no, és a dir, jo he après alguna cosa. És a dir, la gent ve a Tarraco Viva a informar-se, però també a conèixer. I la veritat és que quan vam començar el festival fa ja quasi 30 anys, ens van dir, bueno, això no funcionarà perquè sou molt serios i la gent el que vol és diversió. Bé, no és veritat, és a dir, quan li dones un producte bo, ben pensat, de divulgació, amè, no vol dir avorrit, sí, és amè, però que no, la funció no és entretenir la gent, no és fer-los-hi passar un bon rato, sinó senzillament venir i dir, ah, a la història podem aprendre coses, doncs sí, podem aprendre moltes coses.
S'aprèn moltíssim des d'aquesta vessant, Manel, de lúdica, que sí. Diu el Magí, doncs, a través dels grups de reconstrucció històrica, grups que reconstrueixen doncs, com vivien els soldats, com vivia la gent del poble, com vivien els patricis, i aquí a Tarragona, gràcies a Tarraco Viva, han sortit un munt de grups de reconstrucció històrica, bueno, que fan divulgació, no?
Bé, no, en aquest moment Tarragona és la ciutat d'Europa que hi ha més grups de recreació històrica, són 12 grups, no hi ha cap altra ciutat a Europa que tingui tants grups, i és una feina que ens interessa molt perquè a través dels grups de recreació històrica hi han quasi 1.000 persones de Tarragona, gent normal que no es dediquen a la història, és a dir, gent que poden ser el que sigui, si tenen la seva feina o el que sigui, i que estan un any treballant, creant guions, creant materials de recreació, per després poder divulgar el passat romà. Per tant, és una manera d'introduir la participació popular sense ser una participació festiva, que és una cosa que ens ha preocupat molt.
Algunes d'aquestes reconstruccions les veurem junt amb altres actes, no? Ara, en aquest motiu de celebració d'aniversari, 25 anys, activitat extra a l'estiu. Què podem trobar si algú que ens escolta i ve a Tarragona, passa per Tarragona aquest estiu, què es trobarà?
Bueno, a veure, tots els dissabtes, a partir de la setmana que ve fins a començaments de setembre, hi han visites nocturnes a tots els principals monuments de l'antiga Tàrraco, que són visites que faran els mateixos grups de recreació amb personatges recreats, amb imatges digitals que ens expliquen com podria haver estat aquests monuments fa 2.000 anys, i el més important, per què servien aquests monuments. És a dir, per un romà, el que nosaltres ara diem monuments no eren monuments, eren espais útils, espais que tenien unes funcionalitats originàries. Per tant, el que volem és que la gent entengui el perquè de les coses. Per exemple, les muralles. Les muralles sempre diuen que era un sistema defensiu, era per defensar la ciutat. Sí, evidentment, les muralles tenien un component de defensa. Però fixa-t'hi, les muralles de Tàrraco, des de abans de l'estada d'August fins al segle III, és a dir, quasi durant 300 anys, no va haver cap guerra. I no se'ls va córrer enderrocar-les. Aleshores, no era només defensiu. Les muralles eren un sistema, jo diria, psicològic, polític, religiós, legal, de tot tipus. És a dir, les muralles, sense una muralla la gent no en tenia una ciutat. I la muralla no és, era un límit físic. Ja et dic, per exemple, els pisos dintre les muralles valien una cosa, fora valien una altra. A fora els magistrats perdien la seva jurisdicció, dintre la tenien. Els temples dedicats als déus romans estaven dintre les muralles, els estrangers fora. És a dir, fixeu-vos, les muralles no eren només per defensar-se dels enemics, que ja t'ho dic, 300 anys de pau, per cert, el període més llarg de pau que tinc mai la nostra ciutat, i aleshores dic, bé, les muralles funcionaven per moltes més coses. Per exemple, eren hisenda, és a dir, les portes d'entrada se cobraven impostos. Per tant, és a dir, hem d'entendre que les muralles no eren només un mur físic, eren murs de tot tipus, i llavors, això és el que intentem explicar.
Molt bé. Magí, avui en dia la ciutat encara està molt vinculada al seu passat romà. Què ens cal saber d'entrada com a primera informació? Si ara agafem el cotxe o el tren i anem cap a Tarragona i acabem d'arribar.
Què ens cal saber? Bé, dos fets diferencials de Tàrrega com a ciutat romana. Tot i que les ciutats romanes, els romans eren molt estàndards i com creaven un cliché el repetien ad infinit.
Franquícies.
Sí, eren franquícies. El que diferencia Tàrrega és, per un costat, el port, és a dir, és essencial. I el port, fins a dir, jo sempre dic que sense la invasió àrab, sense la invasió àrab del segle VIII, segurament Tarragona seria sent la capital del país, perquè és la ciutat costanera més a prop del delta de l'Ebre, més a prop de l'Ebre, que és l'entrada, la porta d'entrada a tota la Meseta i tot el centre nord de la península Ibèrica, i la connexió entre el Mediterrani i l'Atlàntic. És a dir, és estratègic. Els romans no van fer la ciutat aquí per mira, que se'ls va fer menys Tarragona. Se les va fer aquí perquè està més a prop del riu Ebre, i amb la qual cosa té uns avantatges a nivell estratègic importantíssim. Aquest és el primer tret, el port. I la segona és que Tarragona va tenir l'edificació pública més gran que s'ha construït mai al nostre país fins a la TU de Barcelona, que és el Gran Fòrum Provincial de Tàrraco. Al nomenar-lo capital de la província, August va posar en marxa tot un nou urbanisme, va posar en marxa, que és com 1.100 anys després de l'arribada d'August, amb la construcció del Gran Fòrum Provincial. Perquè sou una idea, el Fòrum Provincial de Tàrraco ocupava 110.000 hectàrees, 110.000 metres quadrats. La TU en té 120. És a dir, és l'edifici més gran que s'ha fet mai. I en aquest edifici, perquè aquest edifici enorme, eren dos o tres vegades al Camp Nou, en aquest edifici enorme passava una cosa molt curiosa que a Barcelona segueix passant, que és que hi ha el Mobile Congress. Doncs a Tarragona cada any se celebrava un Mobile Congress de fa 2.000 anys.
Però de mobiles no.
De mobiles no. Però l'efecte era el mateix, és a dir, cada any venia delegacions de tota la província hispànica tarraconense, Hispània Citerior, que era enorme, la província més gran de l'imperi, venia gent, milers de persones, a reunir-se aquí a Tarragona. Per tant, imagineu-vos, la gent de les fondes, dels hotels que hi havia en aquella època, hi havia pocs, però n'hi havia, tota aquesta gent feia negocis. Els taxistes que n'hi havia, perquè hi havia els d'Acticari, que eren els que anaven amb les sí, això, amb les camilles aquelles que portaven, elèctriques, aquesta gent es guanyava la vida. És a dir, durant un mes, mes i mig, a Tarragona hi havia un fenomen similar al Mobile Congress. És a dir, no s'ha inventat res.
Tot aquest complexe del Fòrum Provincial és el que ara anomenem la primera terrassa, és on hi hauria el temple d'August, que hi ha la catedral, és la part alta de la part alta, per entendre'ns, eh?
Bé, el que encara després de l'edat mitja seria la part, diguéssim, l'acròpolis de la ciutat, és a dir, la part més elevada, que aquí van crear el primer nucli diguéssim, de campaments legionaris, i al final es deia una zona, no era la zona de vivenda, era la zona pública, era la zona on el poder de Roma es manifestava a la ciutat.
Un altre dia hem de parlar de com vivia la gent, perquè el Festival de Tàrraco Viva aquesta passada edició ha tocat un tema que vosaltres sempre feu incidència, no només a l'èlit, els patricis, sinó també com vivia la gent del poble. I un dia, però això mereix tota una connexió especial, no, Magí? Mm-hmm.
Bueno, això mereix 1.000 programes. És inabastable, la veritat. Nosaltres 30 anys quasi que fem un programa sent i no s'acabem els temes. Són enormes. És a dir, i a més, una cosa que sí que es pot dir, o sigui, el món antic era molt més complex del que ens pensem, és a dir, i molt més variat del que pensem, i molt més divers del que pensem. És a dir, el més semblant a la Roma del segle primer després de Crist, segurament és Nova York. És a dir, una infinitat de races, infinitat de cultures, infinitat de llengües, és a dir, res d'una ciutat absolutament romana.
Això acaba de començar, Manel, eh? A partir d'aquí jo crec que hem de fer més connexions
exacte.
Passat romà.
I tant de bo, com deia el Magí, que tinguéssim 1.000 programes per parlar d'això i de molts temes més. Magí i Núria, moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera.
Adeu.
La Figuereta. Castells cap per avall.
I aquesta setmana torna a la xarxa Més i en la que serà la seva tercera temporada La Figuereta, el programa de safareig casteller i que torna amb el Premi Sonor del Públic 2025 sota el braç. Abans de la seva tornada volem parar-nos a parlar d'aquest format que presenten l'Elisenda Rovira, en Joel Brugués i l'Aina Mallol. El programa s'emetrà per la xarxa Més i també es distribuirà per totes les emissores locals que ho desitgin. El programa sona així.
Pues us deixem fer tres preguntes a l'altra colla de la ciutat.
A què sortireu?
Una cosa, aquestes declaracions no representen a la colla, eh? Vull dir que
són merament personals.
Opinió personal.
No, exacte, és la vostra opinió.
És a dir, tu? Sí.
Esteu assajant el plaç, eh?
Puh, com ara t'ha fet mal aquí, eh?
Amb folre.
Tirareu pila de set sense folre?
Si fem molt bona actuació els dos, per nosaltres guanyem, estareu contents.
Uf, m'agrada aquesta.
Ja ho veieu, fins i tot hi ha cara a cara, és molt saludable. Saludem a l'Aina Mallol, una de les conductores del format. Benvinguda, tot a punt?
Sí, tot a punt. Molt contents, perquè avui és un dia gros per nosaltres. Poder tornar a fer tercera temporada ens fa molt feliços, la veritat.
Explica'ns una mica, fes-nos una mica de context. Jo he donat algunes pistes quan el presentava, però explica'ns una mica què és La Figuereta.
La Figuereta al final és un programa que parla de castells, bàsicament, però parla d'un univers que no és tan comú. És a dir, parla també dels safareigs que s'hi produeixen a les colles, parla una mica de les relacions socials que s'estableixen i de tot el que envolta el món casteller, que no és purament i estrictament tècnic, sinó també social.
Segurament, des del coneixement de la causa i de tot el que hi ha més enllà doncs, dels castells pròpiament, va sorgir aquesta idea. Com la veu idear i, sobretot, com la veu vendre, perquè després ja arribeu ja a aquesta tercera temporada?
Pues mira, això va ser una mica una cosa que feia temps, no?, que alguns dèiem de, ostres, hem de sortir dels programes convencionals de castells, hem de mirar de parlar de castells d'una altra manera i des d'un altre vessant, també per seduir nou públic, no?, perquè al final els formats estan canviant, les maneres de parlar estan canviants, i això és el que busquem una mica, no? Intentar que la gent li agradi una mica tot allò que és, són el món dels castells, però també tota aquesta vessant social que creiem també que és molt atractiva.
Amb tot plegat, comença aquesta tercera temporada, aquesta mateixa setmana, amb un premi sonor, jo diria, de la categoria més important, que és la del públic, que no és només que un jurat professional doncs, ho acabi avalant, que això és important, però ja que el públic, al final, és per qui estem treballant quan fem un programa de ràdio, televisió, un podcast, sigui qui avali la teva feina, home, això jo suposo que us omple d'orgull, no?
Bueno, és que estem molt, molt feliços, és que no ens imaginàvem mai, no?, rebre un premi d'aquesta categoria i més que ens el donés la gent, perquè, a més, estàvem... sempre ho diem, competíem amb bèsties, amb gent que té podcast amb moltíssims seguidors, i nosaltres des del nostre humil lloc fem una feina doncs, que ens ho passem molt bé, que creiem que aporta i que dona al món dels castells una altra manera de veure i de fer les coses, i realment va ser, doncs, per nosaltres un dia màgic i que ens fa molta il·lusió tenir a les mans aquest premi.
Escolta'm, m'interessa també, més enllà del que em pensa el públic, també què em pensen les colles del vostre programa, ja en aquesta tercera temporada, per tant, ja heu pogut fer, doncs, aquests contactes en les primeres dues temporades. Quina rebuda va tenir? I no sé si ja esteu, d'alguna manera, començant a formar part de tot aquest ecosistema.
Sí, la veritat és que hi ha una cosa que per nosaltres és un detonant, i és que quan després d'una diada, després d'una gran actuació, et quedes, no?, bé sigui una mica a la festa de després o a la postdiada, no?, que es diu, la gent ens parla i ens pregunta per La Figuereta. És a dir, els propis castellers i castelleres ens diuen, ostres, aquesta setmana heu fet això, ostres, la setmana que ve. Nosaltres, de fet, intentem, des de la ironia, també des del sarcasme, fins i tot a vegades, sense dir els noms de manera evident, sí, però fent-nos intuïtius, doncs jugar amb aquestes colles, i jo crec que hem trobat un llenguatge que, sense ser invasiu, ni ridícul, ni, ni excessivament de mofa, connecta amb la gent, i jo crec que això és fantàstic.
Això és fantàstic. Parlem, i hem estat parlant justament doncs, això, del públic, de les colles. No sé si en aquesta tercera temporada tenim clar doncs, justament aquests pilars que tenim mai millor dit, si també d'alguna manera incrementeu també la participació del públic i de l'audiència.
Doncs mira, aquesta temporada té com diferents novetats, sí. No? Perquè sí que és cert que hem intentat reformular una mica les seccions, la coordinadora sempre ens ha donat suport i seguirem comptant quan necessitem resoldre coses de burocràcia amb el seu perfil, però sobretot li donem una mica més d'espai a allò que nosaltres en diem la paradeta, el safareig.
D'acord.
Saps? És a dir... però ja no només amorós, sinó també social. De fet, la nostra idea és sobretot fer comunitat, perquè creiem que la Figuereta és una comunitat de gent que comparteix una afició, però la volem fer molt més activa, no? I llavors, bueno, proposarem reptes setmanals a través de la comunitat i buscarem que la gent també ens segueixi d'una manera física i no només a nivell d'oients.
Molt bé. Parla'ns també, Aina, una mica de l'equip. No sé si hi ha novetats entre els col·laboradors, les veus principals del programa i també amb les seccions o els espais que té la Figuereta.
Doncs mira, enguany seguim sent els tres clàssics. L'Elisenda continua en el seu paper de conductora principal, d'intentar posar ordre al Joel i a mi, que som uns malalts de castells i que ens agrada més el safareig i tot el que és la pura tècnica castellera que sí. Qualsevol altra cosa del món. I llavors ella ens ajuda a endreçar tot això una miqueta. I després incorporem com d'una manera molt evident el Martí, no? Que és el tècnic de so, però que forma part de l'equip i per tant juga amb nosaltres. I llavors la part sonora doncs, esperem que quedi molt més enriquida, que sigui molt més potent i que la gent doncs, s'ho passi bé i rigui a vegades amb un simple so.
Hem de dir que serà demà dijous, dia 17 de juliol, quan s'estrenaran doncs, justament els nous episodis a través de la xarxa Més i també a través de les ràdios, a les emissores locals. Per tant, tot en marxa. També les vostres xarxes socials, perquè allà també proposareu reptes, no?, i jocs als vostres oients.
Sí, sí, les nostres xarxes socials estaran molt vives, de fet ja ho han començat a estar, ja van fer doncs, l'anunci promocional, que en diem nosaltres, sí. La nostra campanya de promoció, fent una mica també de burla de tot el que ha anat passant aquest inici de temporada, que ha sigut bastant entretingut i convuls. El per què també hem començat una miqueta més tard, no?, perquè nosaltres acostumàvem a començar unes setmanes abans i, bueno, amb un to irònic i divertit juguem amb això, per tant, seguiu les xarxes socials si voleu saber, però a més farem reptes, us explicarem coses que segurament no sabeu i, per tant, jo crec que és un canal molt divertit, com a mínim per apropar-se i després ja fer l'escolta completa de la Figuereta.
Escolta'm, què vol dir això de que sou l'únic programa que fa prèvia?
Sí, això és molt curiós perquè els programes castellers es dediquen a analitzar el que ha passat, és a dir, fan el que és el post, no? Després d'una actuació, ells diguéssim que valoren com ha anat, com estan les colles. Nosaltres ens atrevim a fer aquesta prèvia, a dir una mica cap on aniran els tiros, què tenen preparat les colles, com estan assajant, ens colem una mica més i som... una mica més atrevits. Ja no diem el que hem fet, sinó que ens atrevim a especular sobre el que faran. No? I jo crec que això també genera molt d'interès i crec que és un valor afegit que té la Figuereta.
Molt bé, sense fer-nos spoilers, alguna cosa del primer episodi que passarà o que podem intuir que passarà?
Mira, hi ha un joc, cada setmana algú de l'equip prepara un joc, aquesta setmana és el Joel, que ens ha dit que farà xup-xup amb un joc de cuina i colles castelleres. Per tant, tindrem aquí una combinació estranya que haurem de veure quin plat de cuina és cada colla castellera i a veure si nosaltres l'encertem.
Doncs una boníssima combinació. Què més?
Sí, també parlarem, obrirem la pedradeta i parlarem de colles que estem veient que s'estan formant parelles i els estils de colla no encaixen massa. Saps allò de dir, pues, colles molt hippies sí. amb colles molt formals? Ostres, ens està xocant aquesta combinació de perfils i parlarem una mica d'això.
Escolta, per acabar, i tinc molta curiositat per saber, quan parleu de temes una mica més personals, els protagonistes com s'ho prenen?
Normalment s'ho prenen bé perquè nosaltres intentem pues, això, fer-ho de manera correcta. Mm. Però també tenim els nostres jocs per no dir els noms.
D'acord.
Llavors, jo crec que qui és se sent interpel·lat i el joc és que la resta de gent interpreti qui és.
D'acord, saps? Sense acabar dient el nom, aquí, molt bé.
Sí, exacte, es crea aquí també un joc divertit.
Doncs Aina Mallol, moltíssimes gràcies i molta sort demà amb l'estrena de la tercera temporada de La Figuereta que podrem escoltar a la xarxa Més i també a les emissores locals de Catalunya. Que vagi molt bé.
A vosaltres,
una abraçada.
Adéu.
L'estrena de La Figuereta, com dèiem, serà demà, però nosaltres també volem conèixer què fer en les properes hores mentre esperem aquesta estrena, quines propostes d'agenda ens porta avui el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Què tal? Com estàs?
Molt bé, amb ganes que ens expliquis plans i coses per fer també en les properes hores.
Home, és que ja estem a meitat de setmana i seguim portant propostes doncs, per gaudir tant avui com demà. De fet, la primera proposta se celebra arreu del territori, concretament a molts municipis costaners com Cambrils, el Serrallo i Tarragona, l'Ampolla, l'Escala, Sitges, Altafulla, Palamós, Amposta, Castelló d'Empúries, Arenys de Mar... No sé si amb aquestes pistes pots imaginar quina festivitat podem tenir en comú.
Home, festes, municipis de mar i 16 de juliol, jo crec que, i a més en vam parlar fa uns dies amb la Núria Cartanyà, estem parlant de les festes de la Mare de Déu del Carme, no?
Correcte, així és la patrona dels mariners i dels pescadors, festivitat doncs, que té lloc avui com a dia fort i clau en el programa festiu, i l'acte més comú avui és la missa, la processó també, que en molts indrets fins i tot és marinera, amb la passejada de la Verge sobre una barca o vaixell, com es fa doncs, al Serrallo, a Palamós o a Barcelona i Sitges. I també són molt comuns les sardinades i les habaneres.
Mm-hmm. Molt bé, escolta'm, doncs punts en comú, no sé si les sardines t'agraden o no.
Home, a mi les sardines, sí? Les fideuades, musclades, tots els productes del mar que són ben bons.
A mi fideuades, musclades, t'ho compro, sardines, tinc les meves diferències amb elles.
Per les espines, no?
Sí, per les espines també, sí, però això ja va a gustos, activitats populars, que això sí que ens agraden moltíssim a l'Obert per vacances. Més cosetes.
Doncs anem amb una altra proposta. Concert de Quimi Portet, qui acumula milions de discos venuts amb Los Burros, Los Rápidos i l'último de la fila.
La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla a la punta d'un pal i senyores amb paraigües que em diuen hola, què tal?
Actuarà demà 16 de juliol a les 10 de la nit al Centre Cultural Sala Gala a Casa de la Selva, a Girona, en el marc del Festival Solfejant, un cicle de concerts sota les estrelles. L'entrada val 10 euros i, com a curiositat, Manel, sí. Quan estava agafant la informació del concert, veig que posa, si plou, ho farem al pavelló. I dic, ostres, informació de servei,
clar.
Tot i que si ho fan al Centre Cultural, doncs ja estan a cobert. Doncs no.
No.
Si plou, ho farem al pavelló, és com es diu el darrer disc.
El darrer disc que fa justament homenatge doncs, a tota aquesta gira que està fent. Per cert, i escombro cap a casa, si us quedeu sense entrades, el 19 de juliol, aquest cap de setmana, Quimi Portet també estarà a Premià de Mar al Nits de Veu. Per tant, dues opcions per gaudir-lo aquesta setmana.
I tant, que sí, per així no perdre'ns aquest concert. I si et sembla, de Girona anem cap a Lleida.
Vinga.
Perquè si dilluns doncs, parlàvem de ioga a la platja i com és d'important doncs, per controlar no? la nostra respiració i connectar amb nosaltres mateixos, la proposta que tenim per demà 17 de juliol ens convida també a fer ioga, però en aquest cas en un espai tan emblemàtic com la Seu Vella de Lleida.
Quin luxe, eh?
Si la platja i el so de les onades està molt bé per fer ioga, Manel, doncs suposo que aquest espai eclesiàstic entre columnes, ciris, sants, tampoc és mala idea. És molt monàstic, tranquil·litat en un temple.
Sí.
Més que aquí no hi ha tranquil·litat. Bueno, podria ser un cementiri, però potser no cal tant, eh?
Potser massa. Escolta'm, Adrià, quin és l'horari i el preu per poder fer aquesta activitat en aquest espai tan idíl·lic?
Doncs mira, és horari nocturn, abans de sopar, de 8:45 a 9:45, per abatir segurament doncs, tota la llau de visites i de turistes que hi ha la resta del dia. El preu de l'activitat és de 2 euros i el que ens recomanen és portar estora, a un seient de meditació, una ampolla d'aigua i, si pot ser, doncs, vestir amb alguna peça de color blanc, que és el color del ioga o de la puresa.
Molt bé, doncs escolta'm, i a més ja si ens acabem unint també amb aquests colors, la imatge deu ser preciosa. Em reservo temps per connectar amb el meu Manel interior, Adrià.
Ja veus que tant la Núria dilluns com jo avui estem empenyats en que aquest estiu
senyals,
facis
senyals.
Joga.
M'agrada.
Molt bé, doncs ens reservem la data.
Molt bé, i alguna cosa més per tancar ràpidament?
No, en principi ja ho tenim tot.
Ho deixem
tot
aquí. Doncs escolta, música, ioga, concerts, festa popular, ho tenim tot. Gràcies, Adrià, fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I estem ja a les portes de tancar l'Obert per Vacances d'avui amb la nostra cançó de l'estiu. Avui el context ens porta al 1997, any de grans èxits musicals i del boom internacional de diversos grups com el Backstreet Boys o les Spice Girls. Ja tinc per aquí el Sergi López Total perquè ens sorprengui amb la seva cançó. Sergi, t'haig de dir que no estava previst que tinguéssim el bateria dels Pets recolzant
no
la teoria de la cançó de l'estiu. Ara sí que ho tens complicat i no hi tinc res a veure.
Hereda que vaja,
és
per
que
tot
clar.
Igual,
I jo pensant que potser encara està escoltant el programa, per tant, a veure què diràs.
Sí,
a veure què
diràs. Sí.
M'has donat pistes abans, m'has dit que és una cançó en anglès,
sí?
No? Però que qui la canta no és originari d'aquesta llengua.
Exacte.
Molt bé, alguna pista més abans de descobrir-ho?
Doncs a veure, jo estic aquí per vendre't la moto, això
vinga.
Ja ho saps. I per intentar posar el programa punt i final per tot l'UAL.
Molt bé.
Jo crec que porto avui una cosa molt interessant.
Val.
I alguna pista, doncs a veure... Aquesta cançó és la més popular del grup que la va interpretar.
Val.
I parla sobre nines. Nines, mm-hmm. Ninos, bueno. Va ser demandada per l'empresa que ha creat sempre, de tota la vida, aquestes joguines,
sí.
Des de sempre. Llavors, segur que ara ja
home, ho tens clar. Home, amb el fet marca de joguines i nines, estem parlant de la Barbie, si més no, la
I
joguina.
Tant. Barbie mm-hmm. Girl, del grup d'Europop danès-noruec Aqua. Va sortir al mercat l'abril del 1997 com a tercer senzill de l'àlbum d'estudi del debut del grup Aquarium. Va ocupar el primer lloc de les llistes mundials, especialment a països europeus com el Regne Unit, com hem dit en anglès, i evidentment a Dinamarca i Noruega, els països originaris del grup. Fou i continua sent la cançó més popular del grup, això està clar.
Escolta'm, doncs ara que tenim aquestes dues cançons, el Bon Dia dels Pets i aquest Barbie Girl, Carles Soler transmet amb qui és per tu el guanyador barra guanyadora de la cançó de l'estiu d'avui. Bon dia. Doncs és el que hi ha. És que no sé si per les pressions externes, per convenciment, per la llengua...
No,
bon dia, avui
t'ho puc comprar. Va, avui t'ho puc comprar. Que
Júlia
bon
Manel,
dia.
2 punts, Sergi, 1 punt. Posa't les piles, que estem a dimecres.
Ah, esteu aliats.
Adéu.
Això no ho sabia.
Escolta, gràcies, Sergi, gràcies a tots vosaltres. Tornarem demà amb un nou Obert per Vacances. Que passeu un molt bon dia.
La xarxa de comunicació local.
M'he quedat encaixat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Dilluns hi ha ple municipal i Cugat Mèdia te l'apropa a través de tots els seus canals. A partir de les 4 de la tarda, posa't al dia dels temes de ciutat a través de www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió en streaming i en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. També pots seguir el ple i l'audiència pública a través de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM. I després, tota la informació del ple municipal a www.cugat.cat. Els plens municipals a Cugat Mèdia, a través de tots els seus canals.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade.